segurament que durant aquests dies que de confinament, de tancament a casa, de teletreball, tenim moltes hores, no?, per estar amb la família, però també per pensar, no? I segurament algú de vosaltres, no segurament, donaria el que tinc per afirmar que heu pensat això, heu pensat com cuidar, com entretenir els nostres estimats majors perquè no s'angoixin més. Recordem que són la població més vulnerable i necessiten el nostre suport i la nostra comprensió. Tots i cadascun de nosaltres, jo crec que hem de fer el possible per cuidar d'una generació de gent gran que ha lluitat per nosaltres en altres crisis. I sense crisis, en tot moment han estat amb nosaltres, estan amb nosaltres. Quantes famílies arriben a fi de mes gràcies a la generositat de la iaia o del iaio i de la seva pensió. En fi, doctor Jordi Amblàs és membre de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctor, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia. Ens preocupa, a mi sempre m'ha preocupat la gent gran. Jo he tingut, com tothom, hem tingut estima, gran estima per l'avi, per l'àvia, per la iaia, per el iaio, no? I en aquests moments, quan veus el que està passant, quan te n'adones de que les xifres de difunts, la majoria és gent gran, doncs realment a mi em fa molta, moltíssima pena. I m'imagino que vostè també, no, doctor?
Bueno, sens dubte, realment els grans damnificats d'aquesta crisi són les persones grans. I en aquest sentit són damnificats per molts motius, motius que sí que són estrictament potser més sanitaris i sí, dels que parlem tots habitualment en el dia a dia, no? Respecte al nombre de morts, hospitalitzats, etc. Però també són víctimes des d'una altra perspectiva, no? Que seria una perspectiva potser que té més a veure amb els prejudicis, amb l'aïllament social, amb la falta de capacitat que tenim, no?, la societat per escoltar la seva veu. Jo crec que segur que tenen molt a dir també i no sé si els escoltem prou.
Mm-hmm. Jo crec que és important. Hi ha molta gent que diu que després de la pandèmia canviarà moltes coses. Jo sóc dels que penso que no canviaran poques coses, per desgràcia. Però en fi, s'ha de ser positiu. Els sentiments, doctor, els sentiments que poden generar la gent gran en aquest moment des del confinament i veient el que està passant, què són? Tristesa, pors? Com els podem ajudar d'alguna manera?
Clar, en realitat estem parlant de gent gran de forma genèrica, quan és una realitat molt heterogènia, no? Clar, i crec que en aquest sentit cal posar-ho en valor, també. Sí. Uh-huh. I se'm fa difícil ser assertiu respecte a les opinions que individualment pugui tenir, no? Uh-huh. Aquestes persones. Però sí que és cert que jo crec que, d'alguna manera, hi ha un doble sentiment, Per una banda sí que és cert, hi ha tot una sèrie de sentiments relacionats amb l'impacte psicològic, no?, d'aquesta uh-huh. situació, el sentiment aquest que esmentaves, no?, d'amenaces, és a dir, contínuament, no?, estem sentint, no?, que som les persones més grans que ens morim més i, per tant, realment això pot condicionar angoixa, pot condicionar insomni, sobretot en relació amb aquesta percepció de pèrdua del control sobre la pròpia vida, no?, la incertesa. Sentiments són molts, també, ràbia, frustració, culpa, soledat, tristesa, podríem dir molts. Uh-huh. Però, per altra banda, a l'altra banda de la balança, jo crec que també la gent gran estan demostrant una gran capacitat de resiliència. És a dir, jo crec que són persones que, així com per molts joves, probablement aquesta crisi serà la primera gran pèrdua de la seva vida, no? Uh-huh. Per molta gent ja amb experiència, no?, i que, de fet, alguns han superat guerres, han superat postguerres, d'alguna manera jo crec que estan demostrant una gran capacitat des de la perspectiva no només individual, sinó de la societat, amb un sentit molt elevat del que és el bé comú, de la solidaritat, de la generositat, i jo crec que això valdria la pena també posar-ho en valor.
Uh-huh. Doctor, vostè ho deia abans, al principi, s'ha d'escoltar més, hauríem d'escoltar més per començar, per ajudar-los. El primer pas seria escoltar més a la gent gran. Jo em pregunto, tenint en compte que ha estat el col·lectiu, és el col·lectiu més afectat per la pandèmia, vostè creu que això podria generar entre determinades persones, i persones, suposo, entre cometes, un rebuig a apropar-se a la gent gran degut a això?
És difícil respondre també assertivament aquesta qüestió. Sí. Realment jo, de totes maneres, penso que al contrari, que d'alguna manera aquesta crisi ha posat sobre la taula una realitat que com a societat teníem sota l'alfombra, no? Que és el de la realitat de les persones grans, especialment sobretot aquelles que estan amb aïllament social per una banda, és a dir, no? Tota la gent que viu sola i que sovint, que a més per altra banda, no? Té poca xarxa social, com el cas paradigmàtic de les residències, no? És a dir, sí, com a societat vivíem una mica d'esquena aquesta realitat. I al contrari, jo penso que aquesta... Vull ser positiu en aquest sentit. Jo crec que aquesta crisi, bueno, doncs ha fet aflorar una realitat que potser alguns desconeixien, però que tots podíem intuir.
Doctor, el contacte amb els nostres avis, amb els nostres pares, amb la tieta, amb el tiet, gràcies a les noves tecnologies ho podem fer actualment durant el confinament. Seria bo, perquè la gent gran és bo que facin, que tinguin determinades rutines, no? Seria bo aquest contacte, vull dir, si ara els trucàvem un cop a la setmana, trucar-los més d'un cop a la setmana i fer videotrucades, vull dir, perquè ells, perquè aquestes rutines socials els mantinguin activats, no? Il·lusionats d'alguna manera, no?
Bueno, en aquest sentit és exactament el mateix respecte a la gent gran que respecte a la gent
això,
que som tan gran, no?
Això mateix. Mateix.
D'alguna manera, sí que és cert que amb persones, no?, més de perfil més geriàtric, aquesta crisi podríem dir que està tenint afectació en tres esferes, no? Una és la psicològica que parlàvem abans, l'altra esfera seria la física, no?, amb problemes d'immobilitat, etcètera, que si vols algun altre moment parlem, però finalment la tercera esfera és sobretot aquesta social, és a dir, les persones, grans o no grans, som éssers bàsicament socials, no? Necessitem el vincle, la relació, no? I, de fet, el confinament una mica ens despulla d'això que és tan essencial, no?, que és sentir-nos persones. Llavors, en aquest sentit, la gent gran, molta gent gran, em costa dir-ho en plural, però molta gent gran, totes les oportunitats que tenia d'interacció social eren coses molt lligades a la rutina, no? Anar a la compra, per exemple. Sí. Un cop hem tret tot això, sí que és cert que aflora la necessitat de nous sistemes de relació. I aquí, evidentment, també, no?, l'ús d'eines telemàtiques, videotrucades, etc., realment ha aflorat com una bona alternativa. En aquest sentit, sí que és cert que hi ha gent gran que inclús té molta autonomia en relació al maneig de les noves tecnologies, però ho viu també amb el risc de bretxa digital. És a dir, hi ha tota una sèrie de persones grans que no estan familiaritzats amb l'ús d'aquests dispositius, i en aquest sentit, bueno, dic que també d'alguna manera pot ser un àmbit de risc en relació a les inequitats.
Ja, no? Bueno, esperem que s'incorpori, que cada vegada siguin més intuïtives aquestes eines i que tothom tingui accés a elles, que aquest és un altre tema. Nosaltres pensem que tothom té accés a internet i això no és així. I l'última qüestió, el que deia vostè, doctor, el tema de la mobilitat. Clar, una persona que està a casa tot el dia, que té una certa edat, que està sentada al silló, que s'aixeca, que va a la cuina, què li pot recomanar vostè a aquesta persona?
No, en aquest sentit, s'estan fent estudis al respecte, encara no tenim dades concloents, però sí que per experiències prèvies en relació a la immobilitat sabem que la pèrdua de capacitat funcional pot venir precipitat sovint per situacions com l'actual, és a dir, d'alguna manera, no, en un context on jo crec que molta gent havia incorporat en el seu a la seva rutina habitual anar a caminar uns quants minuts al dia. Quan tot això es perd, s'incrementa el risc, per exemple, no, d'immobilitat, de risc de caigudes, per exemple. Al cap i a la fi és un tema inclús mecànic, és a dir, tot allò que no es fa servir queda atrofiat, no?
Exacte.
I en aquest sentit, realment sí que és cert, i de fet, no, és un consell recurrent que s'ha anat dient, però no és senzill de portar a terme en el dia a dia, que és intentar, en el context de la persona, mantenir unes certes rutines, i aquestes rutines inclou també poder fer, no, exercici físic.
Fer alguna taula de gimnàstica, vull dir, qualsevol
cosa... Sí, per exemple,
puc caminar pel pis, no?, caminar per la casa, no?
Es pot fer tant des d'un punt de vista tan bàsic com aquest, com llavors hi ha propostes més sofisticades, és a dir, per exemple, inclús existeixen, no?, apps o recomanacions que es poden utilitzar. Per exemple, n'hi ha una avalada per l'Organització Mundial de la Salut, que s'ha desenvolupat entre altres llocs també a Espanya, entre els companys de Navarra i de Getafe, que es diu Pipi Frail, sí. Que jo recomanaria a tota la gent gran que vulgui que ho consultés, no?, a través d'internet. I allà hi ha una sèrie d'exercicis que hi ha evidència científica que demostren, no?, que això disminueix, no?, tot allò de condicionar per la immobilitat.
Doctor Amblàs, Jordi, una abraçada molt gran. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. És un plaer parlar amb tu. Bon dia, gràcies.
A disposar, gràcies.
Adéu, doctor. Adéu, doctor, adéu.